Ajuntament i Creu Roja posen en marxa una formació sobre tasques d'emergència adreçada a joves que han deixat els estudis. Es farà entre el 25 i 28 d'aquest mes al Viver d'Empreses. Encara hi ha places disponibles. Els comuns visiten el port de l'Escala per escoltar els pescadors i fer d'interlocutors al Congrés dels Diputats sobre la polèmica de la pesca de la tonyina vermella. La cofreria segueix reclamant un canvi de normativa i permetre desembarcar les tonyines pescades accidentalment amb l'encerclament. Les cinquenes jornades d'estudi dedicades a Caterina Albert han comptat aquest dissabte a l'Alfolí de la Sal amb la presentació del facsímil complet del manuscrit de Solitud. El treball que ha dirigit la filòloga Núria Nardi ha culminat amb dos dies dedicats a revisitar aquest clàssic de la literatura catalana, amb especial èmfasi en el personatge del pastor i la seva relació amb l'Empordà. I el Mag Empúries s'ha adherit a la celebració de la Setmana de la Ciència amb un taller per tota la família. En aquesta activitat, una arqueòloga ha mostrat com les noves tecnologies han transformat i millorat la manera d'estudiar el passat. En esports, victòries del primer i segon equip de futbol, cara i creu en bàsquet. Els de David Gurillo s'han desfet del Sant Cristòfol i les de Toni Murillo del Rocafonda. També ha guanyat el sènior femení del Club Bàsquet L'Escala contra el Torroella, però derrota del sènior B masculí a la pista del Begur. I el temps, canvi d'aires amb entrada de tramuntaneta, cel molt més clar i baixada de temperatura que notarem molt més a partir de demà. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 17 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on obrirem el nostre espai de llibres mediterranis. Farem balanç de turisme anant fins al Delta de l'Ebre. Parlarem de la volta ciclista en femení que ha de passar per les costes del Maresme i acabarem el programa d'avui coneixent quina medusa tropical s'ha trobat al Mediterrani i diuen que ja s'ha assentat. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Avui toca parlar de llibres que tenen el mar com l'escenari principal i per parlar-ne tenim la nostra lectora més marinera, l'Ona Vilà. Sergi, està amb tu, no?
Sí, la tinc aquí en directe a l'estudi 1 de Ràdio L'Escala i per la Ran de Mar. Ona, benvinguda de nou.
Moltes gràcies, bona tarda.
Aviam, un llibre, avui ens portes un llibre. A mi el que he començat a fullejar, això, els guions, el que em deies... Clar, hi ha una cosa que em diu Delta de l'Ebre. Delta de l'Ebre és un paisatge conegut en els teus comentaris literaris.
Exacte, perquè és on estàvem el mes passat, no? És on, on l'escenari on passava la novel·la del que parlàvem el mes passat. Concretament estàvem situats a l'illa de Buda. Però aquest cop ens situarem a un altre lloc, perquè el Delta... té més d'un indret, sí, no? I a més a més és molt bonic el Delta. Vull dir que no m'estranya que hi hagi tants llibres que se centren en el Delta. Avui ens centrarem en els alfacs, concretament a la punta de la Banya. I al final de tot, aquesta punta de la Banya és al final de tot de la barra del Trabucador, i allà també hi ha un far. Sí, l'altre dia parlàvem del far de Maria Carme Roca i parlàvem del far de l'illa de Buda. Avui parlarem del far de la punta de la Banya. I ho farem amb una novel·la que és Mar de Fora, de Miquel Reverter, publicada per l'editorial Cossetània fa molt poc, just aquest agost. Per tant, és un llibre que acaba de sortir del forn.
És un llibre de recent estrena. Com ens... O sigui... A la novel·la de Maria Carme Roca podríem dir era tan sols un escenari, una estructura, però quina importància té aquest paisatge i aquesta situació ara en el mar d'en fora que ens presentes?
Doncs mira, és el que deies, no? Abans a la novel·la del far de Maria Carme Roca era només aquest escenari, i en canvi aquí a Mar de Fora el far ja té un paper molt més important, perquè ens apareix com a protagonista, tenim un faroner. Mm-hmm. Llavors, per tant, descobrirem, no?, una mica com és aquesta tasca del faroner, com és un far per dins, quins instruments té el far, com es fan servir, quines dades meteorològiques, no?, es recullen en un far, i una mica també com, o sigui, com és la història dels fars a Espanya, perquè sí que és una novel·la ficcionada, però incorpora una part d'història real sobre el pla d'enllumenat marítim d'Espanya, que va començar el 1847. I per tant, si us agrada aquesta història i teniu curiositat pel món dels fars, doncs és interessant el llibret. La part històrica és molt curta, però sí que és veritat que està molt ben explicada i és superinteressant. I hem de pensar que l'obra està ambientada entre els anys 40 i 50 del segle passat. Per tant, el far encara no estava maquinitzat, perquè aquest far existeix, el far de la Punta de la Banya, però avui en dia no hi ha un faroner allà encenent la bombeta tots quan toca. Clar, està automatitzat. En canvi, en el llibre, que se centra en els anys 40 i 50, com dèiem, del segle passat, sí que calia un faroner. Per tant, ens apareix aquesta figura, com dèiem, del faroner.
Entrem en l'estructura del llibre, el que anomenem l'argument. Com el disseccionaries? Com ens l'expliques?
A veure, doncs el llibre ens planteja la història d'un nen que arriba a Santa Maria de Tipà, i ara la gent del Delta em dirà, iep, aquest poble no existeix, i és veritat, Santa Maria de Tipà no existeix, és un poble fictici, que està inspirat en la Ràpita, que és el poble on va néixer i encara viu l'autor d'aquest llibre, que és Miquel Reverter. I de fet, el mateix autor del llibre ens ha volgut dir que ha fet una mica com va fer Salvador Espriu, no?, amb Arenys, que la va convertir en cinera, en la ficció. Doncs Reverter també ha ficcionat la seva Ràpita, i per anomenar-la ha fet servir el mateix sistema que Espriu, que és de dir el nom del poble al revés. Llavors, a Tipà és Ràpita al revés.
Cert.
Comencem al darrere, cert. Per tant, d'aquí Santa Maria de Tipà. Com dèiem, tenim aquest protagonista que ens arriba a Santa Maria de Tipà perquè el seu pare ja ha estat destinat com a mestre, i el fet de ser un nen nou al col·le i que el seu pare sigui el mestre provoca que no forgi gaires amistats, no?, amb els altres infants, i això fa que vagi sent un nen solitari. A més, al cap de poc la seva mare es mor, això fa que encara s'aferri molt més al seu pare i es distanciï dels altres nens. Llavors, per distreure's, llegeix. El seu pare li encomana l'amor per les lletres i ell en fa el seu refugi. I sobretot queda captivat per un llibre, que és l'enciclopèdia, ja que per ell considera tot el saber del món, no? Però clar, ara em direu, i aquí el far on te surt, no?
Ara.
Doncs anem-hi. Al cap d'uns anys, quan ell en té 14, el seu pare es mor. Per tant, es queda orfe, ja no té cap família, perquè la seva mare ja s'havia mort, ara el seu pare no té ningú més. I clar, no té tampoc modus vivendi, perquè ja em diràs que fa un noi de 14 anys que no té ningú més. I aleshores l'alcalde del poble li fa una proposta perquè pugui guanyar-se les garrofes. Li proposa que sigui el faroner del far de la Punta de la Banya. Per què? Doncs perquè fa molt de temps que busquen un faroner, perquè no hi ha ningú qui vulgui anar. I la raó és que el far queda allunyat de tot, i per tant viure-hi implica aïllar-se del poble. I per tant, el jove ho accepta, perquè clar, no té res més, i també perquè, com que sempre ha estat un noi solitari...
Estava acostumat a ser solitari, no?
Exacte.
No dependre de ningú.
Exacte, no li suposa gaire esforç, això. I tampoc, com dèiem, no té masses opcions, eh? Llavors, anar a treballar al far li garanteix tenir un habitatge i li garanteix tenir cobertes les necessitats bàsiques, perquè cada setmana doncs, li fan arribar menjar, aigua, roba, llibres, tot el que necessiti a través del barquer de la Banya. Llavors el noi, com dèiem, inicia aquesta nova vida en solitud allà al far, i mentre viu allà només manté contacte amb el barquer i amb un pescador que s'hi acosta un parell de cops. I amant com era de les lletres, no ho oblidem, doncs torna a refugiar-se en la lectura, I la novel·la al final és aquesta descripció, no?, d'aquesta vida de faroner, de veiem com treballa, què mesura, allò que dèiem al principi, i també ens relata aquestes interaccions amb el barquer i amb el pescador. I veiem tota aquesta gestió de la solitud, no?, aquest aïllament de la resta de la població a través d'aquest refugi que és la lectura.
I, Iona, aquest aïllament, precisament, que tu deies, aquesta insularitat, aquesta solitud, sobretot després de la mort dels dos pares, perquè aquest és el cas que se li van morir els dos pares, no? Quin anàlisi pot tenir això? O què se n'extreu de tot plegat?
Clar, això té un paper molt important, perquè ens hem de fixar sobretot en el paper que hi té el mar, no?, en aquesta novel·la també, perquè el paper ens fa com a... O sigui, ens fa de transmissor i de connexió entre les dues terres, exacte, entre Santa Maria de Tipà i la Punta de la Banya, però alhora és això que dèiem, que clar, que ens aïlla la Punta de la Banya del poble i crea aquest efecte d'insularitat que deies, perquè aquest efecte d'insularitat és molt interessant analitzar-lo, no només a Mar de Fora, sinó que s'ha utilitzat sovint en la literatura, no?, per construir històries que versen sobre l'aïllament, sobre la solitud, perquè el fet de situar una novel·la en un tros de terra envoltat de mar ens permet crear personatges, per exemple, autòctons de l'illa que no han conegut res més que el seu territori, que anhelin sortir-ne, o al contrari, ens permet crear personatges com el nostre protagonista que busca la solitud, no?, i que per això se'n va a viure en una illa per estar sol. Alhora també ens pot servir per parlar de colonialisme, si pensem en Robinson Crusoe de Daniel, exacte, Defoe, no?, una persona que se'n va en una illa i que, com que és blanc, es pensa que pot fer el que vulgui amb la gent que viu allà perquè ell és superior. Vull dir, aquesta insularitat ens ha permès parlar de moltes coses a la literatura, ens ha permès parlar també de xocs culturals i lingüístics, i de fet, un xoc cultural, bueno, no sé si ho podríem anomenar així, però sí que a Mar de Fora hi ha aquest xoc, no?, perquè el faroner es converteix com en una curiositat per la gent del poble i pels turistes. Hi ha una escena que la gent paga el barquer perquè els porti en barca a veure el faroner.
Exòtic,
a veure,
no?
Exacte,
és quelcom exòtic.
A veure com treballa, a veure què fa. Llavors es converteix, podríem dir, en una atracció turística, no? I aquest element ens el crea bàsicament la insularitat, no? El fet que estigui tan aïllat que s'hagi convertit en algú estrany, en algú diferent.
I dius, Ona, que aquesta solitud, aquesta tants anys, suposo, de solitud, li acaba afectant, evidentment, a la salut mental.
Exacte, aquest és l'altre efecte de la insularitat que veiem molt clarament a la novel·la, que és com aquesta solitud ens pot acabar afectant la salut mental i com es gestiona aquesta solitud, no? Perquè ell la gestiona a través de la lectura. I clar, al final, si tu no tens contacte amb humans, només tens contacte amb el barquer i amb aquest pescador...
Fas el teu món completament, no?
Exacte, et crees el teu propi món i, a més, et refugies en les lletres i estàs en... molt capficat en el saber i el saber i el saber, al final acaba obsessionat, no?, amb aquesta lectura, i aquest coneixement l'acaba fent embogir i prendre una decisió molt esbojarrada que qui llegeixi el llibre doncs ja la descobrirà.
No direm res. Queden un parell de minutets, Ona. Explica'ns una miqueta ara l'autor, aquest Miquel Reverter, aquest rapitenc autor de La Mar de Fora.
Miquel Reverter, com dèiem, és rapitenc i és escriptor, però també és professor d'institut. O sigui, no és d'aquelles persones que s'han dedicat només a la literatura. No, sinó que ha seguit fent de professor, de fet, a l'Institut de la Ràpita. Vull dir que més rapitenc no pot ser. I això suposo que també és un punt afegit, no?, a la literatura, el fet que els escriptors puguin seguir treballant en altres àmbits perquè els hi dona una riquesa a les seves novel·les. I el fet que hagi sigut professor no ha fet que sigui poc prolífic, perquè ha guanyat un piló de premis i ha publicat un piló de novel·les. Un d'ells, per exemple, és el 42è Premi de Narrativa de la Ribera d'Ebre, que el va guanyar ni més ni menys que Mar de Fora.
Amb aquesta novel·la.
Que és de fet, el premi aquest és el que l'ha permès editar-la. Però també n'ha guanyat d'altres. S'ha endut dues vegades el Premi Vila de l'Ametlla de Mar amb Picasso, Anatomia d'uns pintats, i amb La raó de les raons, o sigui, aquests dos llibres, perquè l'ha guanyat dos cops, com dèiem. Ha guanyat també el Premi Ciutat de Tortosa amb Ortega, un altre llibre, el Premi Sebastià Joan Arbó de novel·la de La Ràpita amb Quinòcio, i el 27è Premi Literari Vila d'Escó per Defenseu-nos en la Batalla. Per tant, té una llarga trajectòria de més de 20 anys escrivint, perquè aquest llibre s'ha publicat ara, aquest últim, Mar de Fora, però els primers són de la dècada del 1990, per tant, més de 20 anys escrivint i això ja ens deixa aquest Mar de fora, que és una novel·la superinteressant per conèixer tota aquesta història dels fars i aquesta gestió de la solitud en una illa.
Doncs, Ona, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest Mar de fora aquí a la Ronda Mar, per parlar de Faroners, per tornar a parlar del Delta de l'Ebre, d'aquest paisatge, en aquest cas de la Ràpita, de la Punta de la Banya. Seguirem circulant amb llibres a Ronda Mar.
Exacte, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Sergi, moltes gràcies, Ona. I ara el que volem fer és baixar fins al Delta de l'Ebre, en concret per fer balanç de la temporada turística de Riu Mare del Tebre. La companya Cel Prieto, des de Delta.cat, en parla de tot plegat, Cel.
Sí, Marina, el nucli de Riu Mare al Delta de l'Ebre ha viscut una molt bona temporada turística, amb una ocupació superior al 93% durant el mes d'agost i més de 3.500 persones ateses a l'oficina de turisme. Anem a comentar-ho amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Lola, com ha anat la temporada? Com la definiries?
Pues bueno, en principi hi ha dos, jo diria que hi ha dos maneres de veure-ho. Des del punt de vista dels visitants que ens han visitat a lo que és l'oficina de turisme, ha hagut un increment molt, molt elevat. Hem arribat a més de 3.500 persones que han visitat l'oficina. I a nivell d'ocupació dels allotjaments, pues molt bé, o sigui, ha sigut superior, hem arribat a ser més elevada que abans de la pandèmia. Per tant, respecte a l'any passat, entre sobretot juliol i agost, ha hagut una pujada d'uns, respectivament, 5 i 6% més que l'any passat. El setembre una miqueta menys, però clar, quan parles en el sector, les sensacions són diferents. O sigui, està la banda de lo que és l'allotjament i la banda de les activitats. Llavors, lo que són les activitats sembla ser que ha sigut més just, diuen, no tots, vale? No és una cosa uniforme, no ho diu tothom, però sí que això també mos fa reflexionar en que s'han d'agafar dades quantificades també de les activitats per a poder-ne portar un seguiment tal com se fa en l'allotjament, que ja ha sigut un estiu molt bo, o sigui, realment hem superat la mitjana de les Terres de l'Ebre i inclús de Costa Dorada, excepte el setembre, excepte el setembre, que dic que ha baixat una miqueteta, poca cosa. I bueno, la veritat és que jo crec que el sector, ara no hem fet encara la reunió, però crec que el sector està content, però hi ha això, hi ha aquest tema de que al final crec que la gent surt igual de vacances, el que passa que si el poder adquisitiu baixa, doncs potser gasten menys. Aquesta és la conclusió una miqueta que crec que puc arribar si tinguem més informació de les activitats turístiques.
Clar, el que dius, no? La gent surt, marxa, ve aquí baix, però igual no gasta tant en activitats.
Sí.
Vale.
Sí.
Que us fa falta això, tindre bueno, seguir el seguiment de les activitats per tindre-ho millor la dada.
Sí.
Per més generals, Lola, ha pujat tant, vull dir, els allotjaments com el número de persones que heu atès a l'oficina de turisme. I a què es deu aquest augment?
Bueno, no sé, nosaltres l'augment ha sigut realment a l'estiu, però estem fent una campanya durant tot l'any, que el que intentem és projectar el Delta i projectar Deltebre d'una manera a vegades no tan visual, sinó que nosaltres hem participat en diferents propostes a través de mitjans per visualitzar la nostra destinació i també el fet de que sigui, bueno, superior a la resta de les Terres de l'Ebre, el que és l'increment, pues, bueno, pues pot ser perquè jo crec que des de diferents àmbits, tant des de Patronat, que també fan, també amb la seva col·laboració fem difusió, com nosaltres també a nivell de l'Ajuntament hem anat fent difusió en diferents àrees. I sobretot el que intentem és desestacionalitzar. O sigui, tots els esforços que posem, tant en destinació turística intel·ligent, que és una novetat, jo crec que també ens hem donat a conèixer així aquest any per aquest fet, i bueno, tot apunta a que és una destinació de qualitat, que sobretot la majoria de la gent que ha vingut, perquè hem recollit també aquesta dada aquest any de la motivació que els ha portat aquí a vindre, és sobretot pues, les rutes i els itineraris, i sobretot també la natura. Per tant, és un tema que ens indica que hem de continuar lluitant perquè ser una destinació que cuida la natura, que cuida l'entorn, i els visitants que venen, és important que tinguin això clar, perquè una persona que ve motivada per això també és una persona que ho cuidarà també.
Sí, exacte. No, el que està clar és que el turisme de natura, ornitològic, vull dir, les coses cada vegada sostenibles, vull dir, està al crit del dia, i és una cosa, un factor per aquí, que aquí baixa la gent a veure. I Lola, com dèiem, a l'Oficina de Turisme ha atès més de 3.500 persones. Quin assessorament feu des de l'oficina als turistes que venen?
Pues aquest any hem tingut dos informadores que només se dedicaven a entre altres coses, però sobretot a donar, ho hem tingut extra durant l'estiu. El Consell de Rio Mar a donar informació turística de lo que la gent demanda. Llavors, d'això és el que nosaltres hem fet un recull de què és el que la gent demana, i pues, és això, és itineraris. Nosaltres els fem sempre una proposta oberta, sobretot elles en això són molt curoses de no recomanar un restaurant o no sé què, sempre de donar-los pues, totes les opcions que tenen, com se poden moure, quins llocs o quines activitats poden fer, i al final a respondre les seues inquietuds i recollir les dades que són importants per a veure la tendència i anticipar-nos a aquesta tendència per a poder fer les coses que la gent demana.
I d'on són els visitants que venen?
Pues bueno, aquest any ha sigut pues, un 49% de persones franceses.
Bé,
però realment el turisme francès no és que hagi pujat tant i tant només el que és a Catalunya, però jo crec que això es deu al càmping també. Llavors està molt a prop del càmping l'oficina, i sí que han anat molts visitants, però la meitat de gent és nacional i la meitat internacional. Tenim gent que ha vingut d'Irlanda, gent que ha vingut de tota Europa, i han inclús alguna nació que és novedosa aquí al territori, i bueno, pues fa gràcia, no?, que ja la xifra conté algo, perquè això vol dir que també pues, mos podem obrir a altres mercats, perquè també tindré un sol mercat dels seus riscos, i pues, un 29% són, si no recordo malament la xifra, són catalans. Vull dir, turisme interior ne tenim molt, i això és una cosa bona, perquè al tindre turisme de proximitat, això vol dir que és més fàcil mantindre-ho tot l'any. Que no.
Claro.
I després pues, el fet de poder també que hi haguen diferents activitats l'any, que són pues, per exemple en l'àmbit esportiu, no? la triatló o el clínic que vam fer a principi d'any, al març, a l'abril, març, depèn de com cau la Setmana Santa, la triatló, després fem mescla, després fora de temporada pues, tenim vam fer el festival, el campionat d'Europa de wakeboard, sí. Que vam portar des de... Claro, això són coses que es fan fora de temporada, fan allargar una mica la temporada, però també fa que la gent que només pot viatjar en temporada senti a parlar de la destinació en un moment que, bueno, que tenen ganes de sortir, o que, bueno, és plantejar-se lo millor les vacances cap a este territori.
En termes generals, aquí molts francesos. I els alemanys també han augmentat, veritat?
Sí, també han augmentat. Ha augmentat lleugerament la xifra d'alemans, que, bueno, era un mercat que teníem molt i ja havia baixat, i ara pues, sembla que està tornant a pujar una miqueta, tot i que és sensible, la xifra no és tampoc molt, molt alta, però sí que ha augmentat.
I de les platges que me'n dius, Lola?
Bueno, pues les platges, molt bé, molt contents perquè aquest any hem tornat a tindre el guardó de la bandera blava. A més, això no és només un guardó. Jo sempre dic que aquí detrás del guardó hi ha molta feina, hi ha exigències que per sort ens posen la bandera blava per a que gràcies a poder-les, a intentar-les complir, pues som cada vegada tenim estos criteris que demanen, intentem complir, són millors i són millor destinació, com és l'accessibilitat. Això també és un tema a millorar, és un tema que ja estem posant molts esforços des de l'Ajuntament perquè tenim molt de recorregut i tenim, o sigui, dins a lo que són, per exemple, els eixos de la destinació turística intel·ligent, el que vam quedar més per sota de la mitja seria el que és innovació, tecnologia i accessibilitat, i per això en això és el que en aquest any que comencem, que just ara fa un moment presentàvem el nou pressupost, posem eixos també en posar més tot el que podem en poder afavorir i poder créixer en el que és l'àmbit de l'accessibilitat. Per això tenim la platja, que hem consolidat el fet de la platja sense fum, ja ho hem publicat, que és platja sense fum a una part de Rio Mar, donant així també oportunitat a aquelles persones que, i també a nivell de residu, i tot això és superimportant. Tenim el que és la passarel·la que vam fer l'any anterior en materials reciclats, recuperats del rebuig, que és per a persones on poden creuar-se dos cadires de rodes perquè té l'amplada suficient per a poder accedir a la platja. I després tenim dos platges meravelloses, verges, que per a la gent que no vol una platja verge i no vol els serveis en quant a tres tipus de serveis que es necessiten en bandera blava, sinó que llavors tenim la platja de la Bassa de l'Arena i la Marquesa o la Punta del Fangar.
I també, si estiu, heu reforçat la biblioplatja.
Sí, han fet activitats també a la biblioplatja, que això pues, ho porten des de Cultura, però és una activitat a la platja que ha agradat. També nosaltres des de la regidoria de Sostenibilitat també vam tindre una proposta molt bonica, que vam fer una activitat de materials reciclats a la platja en los crios, i pues, sempre és una cosa bonica que puguen reunir-se diversos crios que estan en una platja per fer una activitat que vulgui contribuir a la protecció del seu entorn i a la conscienciació.
Clar, perquè a Lola podríem dir que la sostenibilitat juga un paper clau al turisme d'aquí del Tebre.
Sí, de fet és un dels eixos que vam quedar més bé en el que és la destinació turística intel·ligent, però no ens podem quedar aquí, vull dir, sempre hem d'anar millorant. S'ha de mantindre aquest equilibri de que les coses que tinguéssim, que el turisme servisca per a millorar lo que tenim i no per a deixar-ho més malament. I això és una cosa que s'ha de pensar en cada cosa de les que fem, de que al final deixéssim les coses, les persones que vinguin, millor del que s'ho han trobat. I això no és un repte fàcil, però jo crec que se pot aconseguir.
I Lola, com ja comentaves abans, durant tot l'any ho ha estat organitzant diferents esdeveniments per tal de trencar l'estacionalitat i que no es concentri tot el turisme a l'estiu, sinó l'any vingui gent aquí.
Sí, o sigui, nosaltres totes les campanyes, o sigui, hi ha un tema d'una revista que col·laborem, o sempre el missatge és que Deltebre és atracció natural tot l'any, no només als mesos d'estiu. De fet, jo crec que el tema va molt més enllà, potser la disponibilitat de la gent de quan tenen les vacances, perquè realment la gent que pot vindre fora de temporada, veiem que sí que hi ha gent. No tenim tantes dades perquè l'oficina de turisme no està oberta, venen en caps de setmana, però i evidentment no és com l'estiu, o sigui, el novembre aquí és un mes, és el pitjor mes, ¿vale? O sigui, la gent aprofita per fer vacances perquè aquí no, realment hi ha molt poca gent, però després hi ha sectors que viatgen fora de temporada, com lo del beer watching, que és super important i crec que és un és bueno, és un sector de bueno, és un sector, vull dir, és una tipologia de viatger o de persona que ve a conèixer territoris que tenen especial interès en la protecció del seu entorn i per tant mos agrada i molt tant. Que vinguen. A més, els agrada el nostre territori perquè tenim una varietat d'espècies molt gran i a banda pues, també el turisme esportiu que també va fora de temporada.
Molt bé. I a part d'això també podríem sumar-li pues, gent, per exemple, de Catalunya que viatge en cap de setmana, com diem abans, i que ve aquí, tant sigo turisme de natura, ornitològic o no, que, bueno, que ve aquí i perquè al final és el que comentàvem, lo Delta del Tebre té un valor turístic que és que de vegades la gent de Catalunya si ho coneix bé, però fa falta també hi ha gent que no ho coneix, el sí. valor que tenim aquí.
Sí, jo crec que cada vegada això està passant menys. Jo crec que cada vegada mos estem fent notar o mos estem realment també tenim lo tema este, no? Aquest any hem sigut Regió Mundial de la Gastronomia. Pues lo turisme gastronòmic és un turisme que gasta un 30% més que la mitjana i que a banda mos beneficia i aquí ho tenen tot. Tenim lo millor producte de quilòmetre zero i tenim, bueno, tenim tot per a fer-los a la gent que estan interessades en el turisme gastronòmic, pues, és un dels millors puestos, si no el millor que poden vindre.
I Lola, de cara al futur esteu treballant en el projecte del hub turístic del Carrilet. Us pots explicar?
Sí, pues és un projecte, jo bueno, tinc molta il·lusió i és un projecte molt xulo que és la finalització d'una etapa de lo que és l'avinguda Carrilet i allà anirà una estructura, un prefabricat i és un espai de trobada perquè les persones que venen de fora tinguin un espai com un punt d'arribada i des d'allí hi haurà una oferta innovadora i tecnològica per a poder bueno, orientar-se, veure quins serveis tenen al municipi i també pues recomanar rutes, hi haurà una aula d'aprenentatge on hi haurà diferents vídeos on se recrearà lo que és lo Carrilet i bueno, donarà una segona vida a lo que era l'antiga estació del Carrilet, encara que sigui en realitat augmentada o en vídeos i llavors és, bueno, és un projecte que crec que marcarà també una altra etapa en el que és el turisme del nostre poble.
I és el que dies abans, no? Que igual havíeu de, no us podíeu encantar en la tecnologia i en tot això i clar, esta proposta, vull dir, és el que complix, no?
Sí, o sigui, nosaltres el que és l'anàlisi que tenim de la destinació turista intel·ligent, lo bo és que no s'atura aquest faiguen lo diagnòstic, sinó que te marca, no? Te marca una mica o molt pues les pautes en les que tens que millorar, no? Les que has de millorar i bueno, i si aquestes estan alineades en lo nostre programa i en les nostres intencions, pues anem allí als punts més febles com a prioritaris.
I tant. Pues moltíssimes gràcies, Lola, per fer-nos este balanç, este repàs de turístic que hi ha hagut aquí a Deltebre i a Riumar i no res, estarem pendents del tema. Moltes gràcies, Lola.
Moltes gràcies a tu.
Doncs Marina, al final es tracta d'això, de desestacionalitzar el turisme perquè hi hagi gent durant tot l'any.
Això intenten fer les diverses institucions del nostre territori. Moltes gràcies, Cel. Cap a les costes del Maresme, perquè l'any que ve la Volta Ciclista a Catalunya en categoria femenina arrencarà d'un municipi de la façana litoral catalana, concretament des de Santa Susana al Maresme. Aquest municipi, amb el nucli urbà a l'interior, però amb tota la zona hotelera a la façana marítima, és l'espai que ha escollit l'organització per fer-hi la primera etapa que començarà i acabarà a Santa Susana, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui aquí al programa Arran de Mar volem parlar de la Volta Ciclista a Catalunya, però de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, perquè sabem ja que tindrà inici, la primera etapa tindrà inici i arribada a una població d'aquí de la comarca del Maresme que té mar, que està arran de mar, i és la població de Santa Susanna. Fins a fa poc, aquesta Volta Ciclista, però en aquest cas la versió masculina, sortia i arribava a la primera etapa d'una altra població maresmenca que viu arran de mar, en aquest cas la població de Calella. Ara, però, serà la Volta Femenina la que tindrà una primera etapa amb arribada i sortida aquí a la població del Maresme de Santa Susanna. Per parlar-ne de tot plegat, per saber tots els detalls, tot el que en podem saber a hores d'ara, el que volem fer és parlar uns minuts amb el president de la Volta Ciclista a Catalunya, amb el Rubén Peris, que ja el tenim en línia, i amb ell podrem parlar aquesta estoneta aquí al programa Arran de Mar. Rubén Peris, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, de nou tindrem Volta Ciclista aquí al Maresme. En aquest cas s'ha anunciat Volta Ciclista Femenina per l'any que ve, Rubén.
Doncs sí, la sortida de la prova femenina serà del Maresme, concretament de Santa Susanna, i la primera etapa doncs, serà íntegrament Santa Susanna de Santa Susanna. O sigui que ens mourem per tot el territori proper.
Perfecte, m'agradaria preguntar-te per aquesta primera etapa. Som Ràdio Arenys, per tant ens interessa saber si aquesta primera etapa ja té el recorregut definit, si ja se sap per on passaran els ciclistes. Sobretot la pregunta és si passaran per aquí, per Arenys.
Mira, sincerament, no el tenim fet encara. No el tenim fet. Tenim diferents estudis fets avui dia sobre Google. Es pot treballar molt bé, però encara no ho tenim definit. O sigui, jo espero que en 2-3 setmanes màxim puguem inclús fer-ho físicament, perquè malgrat ho fem per Google, doncs el normal i el més raonable és anar a trepitjar el terreny, i o sigui que amb això estem. No, en aquest moment no puc dir res, perquè no ho hem decidit encara.
Doncs estarem al cas, eh? N'estarem pendents, a veure si passen per aquí. Home, aquí a prop tenim Collsacreu, aquí a Arenys de Munt, que és un port de muntanya d'aquí al Maresme, sí. Clàssic quan hi ha cursa en bicicleta.
Sí. Ho tenim present, i la veritat, a més a més, és un port que ens agrada molt, i a mi particularment m'agrada... L'hem fet en diferents sentits, o sigui, pujant des d'Arenys, Arenys amunt, Collsacreu, Vallgorguina, Sant Celoni, i a l'inrevés, baixant Sant Celoni, Vallgorguina, Collsacreu. No sé encara, la veritat, és com ho farem. Hem de pensar que hem de... No treballem les etapes soles, sinó que treballem les etapes amb context. La Volta Femenina té 3 etapes i aleshores ho treballem de manera de que quedi un recorregut, uns perfils equilibrats. El que no podem fer és molt durar la primera, poc la segona i la tercera, sinó que sempre procurem buscar un equilibri. I per això dic que, malgrat ho hem treballat i ho estem treballant, encara no tenim definit què farem i com ho farem.
Perfecte, en qualsevol cas el que sí que sabem, Rubén, és que aquesta primera etapa femenina sortirà i arribarà a Santa Susanna, per tant, de nou aquí a la comarca del Maresme, que la Volta Ciclista Masculina l'hem tingut molts anys, aquí a la comarca del Maresme, aquesta sortida de la primera etapa, en aquest cas a la població de Calella.
De Calella, exacte, i jo recordo amb moltíssim carinyo la seva alcaldessa, la Montse Candini, una persona que tant de cada volta com amb mi personalment va tenir sempre un tracte excel·lent, i jo la recordo amb moltíssim carinyo.
Sí, una volta que era una primera etapa que era molt seguida, sobretot recordo per aquest, ja no per l'etapa en si, perquè els veia sortir i arribar, però sinó també per tota la prèvia, no? Veure els equips, veure els vehicles, sí. tot plegat, sí. Això donava molt d'ambient.
Sí. I torno a dir que va ser l'alcaldessa, la Montse, la que des d'un bon principi va apostar per la volta, ens va ajudar moltíssim a Calella i amb altres gestions ens va fer. I com molt bé dius, o sigui, l'ambient d'abans doncs és molt maco, i a Santa Susanna passa el mateix, o sigui, els equips estaran des del dia abans, amb el que les persones que vulguin, doncs el dia abans podran acostar-se als hotels a veure doncs com preparen el material, com preparen els cotxes, etc.
I aquest canvi, diguem-ne, aquesta anada a Santa Susanna, com s'ha gestat? Quin ha estat doncs el motiu principal perquè ara es comenci aquesta volta femenina des d'allà?
Doncs la veritat és que jo amb el seu alcalde fa molts anys que el conec i ja sempre m'havia dit, el dia que vulguis fer alguna cosa de volta parlem-ne, i aquest estiu doncs la cosa va fraguar i li vam proposar de fer la volta femenina i ell va dir que sí, que encantat, i per això, o sigui, ha sigut... Nosaltres normalment les relacions sempre les portem amb els ajuntaments allà on anem.
Sí, sí, doncs en aquest cas l'alcalde Joan Campolí de Santa Susana, que també té, doncs, té experiència, té llarg recorregut, té llarga trajectòria política, també doncs, ha apostat, diguem-ne, per aquesta volta, és a dir, que, diguem-ne, que els municipis, Rubén, troben, no?, un retorn, troben un interès en què un esdeveniment d'aquest tipus porti lligat el nom de la seva ciutat o de la seva població.
Exacte, independentment, o sigui, té un gran ressò a nivell general i a més té un retorn directe des que nosaltres, tot el que és la caravana, estarem dormint a Santa Susana, és a dir, que el retorn directe en quant als hotels ja hi és, diguéssim, no? A part del que és la imatge, del que és vendre país, del que és vendre població, etc etc. Però directament nosaltres, tota la caravana estarà a Santa Susana.
Sí, sí, això ja és un retorn directe, un retorn claríssim en aquest cas, constatable en aquest cas. I pel que fa al retorn mediàtic, clar, la volta ciclista masculina, coneixem el recorregut mediàtic que se'n fa, la transmissió de l'esdeveniment, és el mateix en la volta ciclista femenina?
Nosaltres fem el mateix, o sigui, l'esforç i la col·laboració és total i absoluta, i també ho fem per televisió, o sigui que fem el mateix desplegament que fem per la masculina. És veritat que la masculina és l'edició 105, la masculina aquest any, i la femenina és la segona, no? Perquè el que hem de fer és això, treballar i lluitar perquè les proves femenines doncs, tinguin el ressò i la importància que es mereixen.
Són només 3 etapes, oi que sí, la femenina?
3 etapes, 3, sí, sí.
Perfecte. Doncs properament en sabrem els recorreguts i n'estarem pendents, sobretot de si podem veure aquesta prova per aquí a la nostra zona, per la zona d'Arenys de Mar, que també doncs, hi ha molt aficionat al ciclisme d'Arenys de Mar i quan passa algun esdeveniment, volta ciclista, volta Espanya, fins i tot el Tour, també el Tour de França ha passat per la zona en alguna ocasió, per tant ja la gent surt al carrer i suposo que també és d'agrair i per als que organitzeu també s'agraeix això.
Oh, i tant. Al final, els que organitzem i els mateixos corredors, vull dir que el que volen és això, que hi hagi públic. I, per tant, el retorn de la presència del públic doncs, és importantíssim per nosaltres.
Perfecte, doncs ja tenim més detalls, tots els que hem pogut saber d'aquesta volta ciclista femenina, que la tindrem de nou amb un inici aquí al Maresme, diem de nou perquè la volta ciclista masculina doncs, hi havia començat molts anys, com hem comentat, a la ciutat de Calella, i ara aquesta volta femenina doncs, també tindrà la seva primera etapa aquí al Maresme, Santa Susana. Rubén Peris, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i que vagi molt bé, molta sort amb el disseny d'aquesta volta i benvinguts de nou al Maresme.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, encantat.
The challenge, all you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, 'cause there is no way you're round it. 'Cause everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay, it's okay.
Recta final de la Ronda Mar d'aquest dilluns 17 de novembre del 2025 i ara volem deixar la volta ciclista de banda i canviem radicalment de tema. Gràcies a allò que s'anomena Ciència Ciutadana, l'Institut de Ciències del Mar ha detectat una espècie de medusa tropical a les costes d'Almeria que sembla que s'hi podria haver assentat. En volem parlar amb una de les investigadores, Macarena Marambio. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, ¿de qué medusa tropical estamos hablando?
La especie es Casiopea andrómeda, pero que es comúnmente conocida como la medusa invertida, es decir, que vive del revés. Es una especie que, si la llegamos a encontrar, no parece una medusa, porque solo vemos como los tentáculos, suele estar apoyada en el fondo marino.
O sea, está en los fondos, no la encontramos a la superficie como pueden ser otras medusas.
No, tiene una capacidad de movimiento muy baja en la columna de agua, suele estar siempre en el fondo, sí. Pero en zonas costeras.
¿Dónde es habitual encontrar esta especie? Porque no es mediterránea.
No, exacto. Es una especie que es típica del Indo-Pacífico y ya se describió hace muchos años en la cuenca mediterránea porque entró a través del por la vía del Mar Rojo, ¿no? Por el canal de Suez. Y entonces en la cuenca oriental sí que hay muchos sitios donde ya está identificada, pero precisamente en la cuenca occidental es donde todavía no llegaba. Los registros más recientes son de Italia y luego en España se había, a través de otras plataformas de ciencia ciudadana o observadores del mar también, había alguna fotografía, pero es una especie que se necesita hacer un estudio genético para confirmarla. Entonces, por eso hasta ahora no había sido confirmada como tal.
¿Podemos decir que lleva algunos años ya por el Mediterráneo o esto todavía no lo sabemos?
No, sí, en el Mediterráneo ya lleva bastantes años. Pero en España es la primera vez que se confirma y sobre todo en este estudio hemos visto que en gran cantidad, o sea, no ha sido un individuo o dos que se han visto, realmente lo que se ha visto es cientos de individuos en la zona donde se ha detectado.
Aquí quería llegar yo, ha sido en las costas de Almería y precisamente cuando fuisteis a verlo había muchas medusas, no había una que se haya avistado así puntualmente.
No, exacto, es una gran cantidad, una gran proliferación, eso fue la primera alarma, pero lo más interesante de esto es que no fue detectado por un equipo científico como tal, sino que fue por un centro de buceo, Acuaturf Almería, y su gente que están muy implicados en la plataforma de observadores del mar, y entonces por eso esto es a través de la ciencia ciudadana, porque al final ellos son ciudadanos no científicos que hacen inmersiones continuamente, y un día observaron esto, esto es estar atentos, observaron esto diferente, hicieron un vídeo, nos lo enviaron al equipo de alerta medusa y aquí fue la sorpresa, ¿no? Pero la gran particularidad que tiene este estudio es que el centro de buceo se ha implicado en la toma de muestras, porque claro, había que recoger muestras para hacer la genética, enviarla al sitio donde se iba a hacer el análisis y esto es muy bonito de ver, ¿no? Que al final es un trabajo en equipo.
De alguna manera el centro de buceo ha sido clave para todo esto.
Absoluto. Sin ellos no habríamos tenido ni el primer reporte ni las muestras, porque para los equipos científicos no es difícil estar en todos sitios en todo momento. Y sobre todo, claro, te pueden avisar de algún sitio que se ha detectado algo, pero no siempre es posible desplazarse, etcétera. Entonces, el hecho que ellos estén implicados, y no solo han cogido las muestras que ayudó a la determinación genética, sino que durante, ya llevan más de un año, haciendo un monitoreo de esta población para ver si se ha desplazado de la zona donde fue descrita.
En este sentido, ¿cómo ha podido llegar hasta aquí la medusa? ¿Qué explicación hay? Entiendo que el aumento de temperaturas de agua del mar.
Claro, o sea, efectivamente el aumento de temperatura lo que hace es que genera un ambiente más idóneo para el desarrollo, para que se pueda reproducir y establecer esta especie. Pero esta especie, al tener poca movilidad a través de las corrientes, nuestra teoría es que ha llegado como en las incrustaciones de los barcos, no como biofouling que se conoce. Entonces, al tener esta fase de pólipo, que es como una anémona, ¿no?, que se incrusta, entonces esto sí que puede viajar por muchos sitios en las embarcaciones y cuando llega a un punto, pues si las condiciones son óptimas, entonces sí que se puede desarrollar, empezar a reproducirse y establecer ahí sus poblaciones.
¿Podemos afirmar que en Almería al menos se ha establecido?
Sí, absolutamente, por lo que hemos observado, durante el tiempo que se ha hecho el monitoreo se ve que hay reproducción activa, se han identificado individuos tamaños, por lo cual sí que se observa hasta este proceso reproductivo, y además está ampliando su distribución, es decir, que está abarcando más zonas del puerto donde fue localizada.
O sea, seguramente si se ha avistado en Almería seguirá repartiendo por todo el Mediterráneo de la zona española, ¿no? Entiendo.
Sí, podría, es que lo que no podemos asegurar es que no esté realmente, porque hasta que no hay gente que detecta que... Por eso es tan importante esto de la ciencia ciudadana, ¿no? Y de la gente, por ejemplo, que está acostumbrada a hacer salidas, que conocen su zona, es muy interesante porque son ellos precisamente los que detectan estas cosas nuevas, ¿no? Estos cambios, ¿a quién le llama la atención? Entonces, probablemente está en otro sitio o no, pero hasta que no se... O sea, como no tenemos la certeza, pues no lo podemos decir, pero que esta especie tiene la capacidad de adaptarse muy bien a las condiciones que hay actualmente en la costa mediterránea española, sí, eso seguro.
Esta especie se adapta fácilmente, es decir, si igualmente las condiciones no fueran buenas para ella, ¿se podría establecer igualmente?
Sí, generalmente una especie que ya tiene las características de ser una especie invasora, precisamente estas son parte de sus características, ¿no? Que se adaptan muy bien a las diferentes temperaturas, a la salinidad, incluso al alimento que haya disponible. Entonces son especies que sí. Ya las medusas de por sí son especies que se adaptan muy rápido a las condiciones, y esta especie en particular tiene esas características de invasora que le ayudan.
Desde aquí, como ahora comentabas, de alguna manera hacemos una llamada por si hay gente de esto que ahora decías, ¿no?, que va al mar habitualmente y ve alguna cosa que normalmente no ve, como puede ser esta medusa, que lo diga, ¿no?
Sí, sí, esto invitamos a todos y a todas a ser parte siempre de este tipo de plataformas, bueno, especialmente observadores del mar, pero es muy importante porque a veces podemos creer que algo quizás no tiene importancia y pues sí que la tiene. Y realmente estos cambios, no solo en especies, sino que también en fenómenos, cosas que no estamos acostumbrados a ver hoy en día, con todos los cambios que están habiendo, sobre todo con el tema del cambio climático, pues es muy interesante de detectar a tiempo para poder hacer un seguimiento.
¿Es muy urticante esta medusa?
Se considera medianamente urticante, sí. O sea, no es de las más urticantes de las que hay actualmente en el Mediterráneo, pero es una especie que sí que puede generar una reacción dérmica en la mayoría de personas que tengan contacto.
También te quería preguntar qué supone que esta especie se haya establecido en el Mediterráneo.
Bueno, todo depende de la zona donde se haya establecido. Precisamente en la zona donde está ahora es un puerto que ya de por sí son zonas que ya están impactadas, ¿no? No son zonas... Precisamente una especie invasora puede desarrollarse en una zona donde encuentra un nicho ecológico que está de alguna manera disponible. Y en este caso en zonas de puerto, ya sabemos que son de las zonas más impactadas. Entonces, en esta zona en particular, quizás el impacto no va a ser mucho mayor porque ya existe, pero sí que hay que tener ojo porque podría llegar a una zona donde el equilibrio esté un poco mejor y por tanto sí que puede desplazar otras especies, son buenas competidoras. Entonces, en general, las especies invasoras hay que tener cuidado y hacer un seguimiento. Eso también es muy interesante para saber realmente qué impacto puede tener sobre las comunidades que hay en la zona local.
Más allá de esta especie en concreto, de alguna manera también demuestra y abre la puerta a que puedan haber más especies de origen tropical en nuestras costas.
Sí, sí, es que de hecho las hay. Esto está mejor documentado incluso en peces, ¿no? Que también al final empiezan, si tienen la vía de entrada al Mediterráneo y las condiciones del Mediterráneo empiezan a ser cada vez más óptimas para su desarrollo, pues sí, de hecho se le llama este fenómeno, ¿no?, la tropicalización del Mediterráneo, porque de alguna manera se están observando cada vez más especies que no son comunes de la zona.
¿Cómo se puede afrontar este reto? Porque es muy difícil. Al final lo que puede pasar es que especies que tenemos ahora aquí se desplacen o desaparezcan, ¿no?
Exacto. Sí, a ver, es complejo, porque todo lo que es el aumento de temperatura del agua, por ejemplo, que es una de las cosas que las está favoreciendo, no es fácil de controlar. Está claro que mientras más naturales o más protegidas podamos tener los ecosistemas naturales del Mediterráneo, hace más difícil la entrada de estas especies, porque cuando llegan no encuentran esta disponibilidad de espacio o de recursos, ¿no? Entonces, lo mejor, más que ir a lo mejor a pensar en qué hacemos con esta especie que ha entrado, es a intentar conservar lo mejor posible, ¿no?, para que esto pueda afrontar esa llegada nueva.
Pero esto también es difícil, teniendo en cuenta que la temperatura del mar sube y que ahora mismo la temperatura del Mediterráneo está por encima de la media, entiendo.
Sí, sí, es un tema complejo, que tiene muchos factores y que no es fácil de abordar desde una sola vía. pero sí que existen bueno, las áreas marinas protegidas tienen un efecto, por ejemplo, muy beneficioso. Son zonas donde realmente, si se frenan ahí todos los impactos de origen humano, ¿no? Todo lo que es la pesca, la sobrepesca, o incluso el arrastre que pueda haber. O sea, todo lo que es proteger esa zona ya hace de tampón de alguna manera para que estos impactos tengan el menor efecto posible.
Ya para ir terminando, no sé si lo he entendido bien ahora, lo que hacéis con esta especie de medusa, ¿de alguna forma la estáis monitoreando?
Sí, exacto. Ahora mismo solo queda eso, hacer, estar atentos, a ver que no se desplace mucho más de la zona donde está, que la reproducción no sea muy excesiva, y bueno, y si con el tiempo se observa que esto sobrepasa algún límite, pues ya se tiene que ir a trabajar también de mano con las administraciones de la zona y ver realmente qué medidas se podrían tomar. Pero, comillas, erradicar una especie invasora es muy complejo.
Uh-huh. Y entendió que es más complejo en el mar, que es mucho más difícil de identificar dónde está la especie invasora.
Sí, y los límites, ¿no? Es complejo poner realmente el límite y saber hasta dónde llega, ¿no? Entonces, sí, es complejo. Por eso que, en realidad, los casos que hay de especies que se podrían haber, a hacer un plan de erradicación, no han tenido buen término en ese sentido. Lo que sí se puede hacer es un control y sobre todo ir viendo si, en caso que tenga impacto sobre una población local de algún otro organismo, alguna otra comunidad, pues ver hasta dónde puede llegar ese impacto y intentar mitigarlo desde esa vía.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Macarena Marambio, por atendernos esta tarde.
Gracias a vosotros. Que vaya bien.
I parlant d'aquesta medusa que ha arribat ja a les costes properes, a Almeria, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 17 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final. Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón. Rompí tu mundo en dos. Rompí tu corazón y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuerdo junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Yeah.
parte. Y no sé cómo hacer para borrarte.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir